El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EmSculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb 5 novetats, una d'elles amb una presentació especial per la setmana vinent i també un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català.
Quedarem atrapats en el temps amb una gran pel·lícula d'un director envoltat d'escàndol.
Farem algunes propostes per veure pel·lícules els propers dies des de les plataformes de televisió.
A l'apartat d'actualitat comentarem com ha anat l'obertura del Festival Barcelona Film Fest i el nou projecte de James Cameron.
I acabarem amb el concurs de cada divendres on volíem saber títols de pel·lícula sobre fenòmens meteorològics.
Doncs vinga, entrem amb la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, una productora audiovisual en col·laboració amb un projecte educatiu, ha desenvolupat un programa a través d'unes ulleres de realitat virtual. Amb aquestes ulleres es reprodueixen escenes on joves dels dos sexes es posen en la pell de dones que viuen situacions d'assetjament o maltractament psicològic per detectar un masclisme i la manipulació a les que estan sotmeses.
Quina és la idea a partir d'aquesta notícia? Doncs celebrar que la tecnologia també ens pot ajudar a educar i també millorar les condicions de bona part de la població, en aquest cas, en la franja dels més joves. Us recomanem la pel·lícula L'apariència de les coses, estrenada l'any 2021 i dirigida per Shari Springer i Robert Pulcini. Una història basada en una novel·la amb grans dosis de suspens i amb el centre situat en la violència de gènere. La pude veure a Netflix.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida y las fuerzas occidentales de Texas y California serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
¿Entonces no sabéis para qué bando luchan?
Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
Doncs vinga, ens arriba la primera de les novetats, titulada Civil War. És la primera, és un títol que de fet podria estar entre els importants de l'any. Ens presenta una distòpia propera amb molta acció, política i també periodisme darrere fons argumental. Ens hem de situar als Estats Units. Allà el país es troba, en aquesta pel·lícula, immers en una guerra civil, tal com diu el títol, al llarg del seu territori. Hi ha un equip de periodistes i de fotògrafs que emprenen un viatge per carretera en direcció a Washington amb l'objectiu d'arribar-hi abans de les forces rebels per evitar l'assetjament que es veu imminent de la Casa Blanca. El guionista i director ha estat Alex Garland, recordem que va debutar amb Edge Machina, és autor de la novel·la La Playa, que després, recordeu, seria adaptada al cinema per Danny Boyle, guionista de títols com 28 dies després, Sunshine, Nunca me abandones i Dread, ha dirigit també Aniquilación, Debs i Men, i en el repartiment l'encapçala Kirsten Dunst i al seu costat Jefferson White, Wagner Moura i Carl Glusman, o Nick Offerman, entre d'altres.
Todos tenéis muy buenas referencias. Ya conocéis las reglas. Ni nombres reales, ni historias personales, ni tampoco móviles.
¿Y de quién es hija?
De un hombre muy rico que pronto será 50 millones más pobre.
Vengo a asegurarme de que estés bien.
¿Cómo te llamas?
Yo, Abigail.
Puedes llamarme Joey.
¿Tienes hijos?
Un niño pequeño.
Os veré dentro de 24 horas.
¿Sabes qué es una promesa de meñiques? Si te portas bien y nos haces caso, te prometo que todo esto terminará muy pronto.
Joey,
dime.
Siento mucho lo que te va a pasar.
¿Pero qué?
Tenemos que largarnos de aquí.
Creo que ella sabe algo.
I no canviem massa d'aires perquè d'una guerra passem al terror. Amb Abigail, aquest és el títol d'aquesta pel·lícula de la que escoltàvem aquest tall, amb unes pinzellades del gènere fantàstic, monstres, vampirs i segrestaments. Promet ser una de les sensacions dins d'aquest gènere i, a més, tenir el rècord de ser una de les pel·lícules que més litres de sang, vaja, el líquid que s'utilitza...
L'equivalent, podríem dir.
Per simular la sang de tota la història del cinema. El plantejament de l'argument, en principi, podria ser senzill. Ara ho comentàvem fora d'antena. Un grup de delinqüents que planeja segrestar la filla d'un magnat molt ric
fins
per aconseguir un rescat. Però què passa? Amb la missió, el que fa, el que consisteix és tenir-la retinguda al llarg de tota una nit. I a mida que va avançant la nit, un per un, tots els segrestadors van desapareixent. Clar, un d'ells comença a descobrir que la nena no és gaire normal i que està ensenyant a tots la seva veritable naturalesa. La direcció és a càrrec de Matt Bettinelli-Opin i Tyler Gillett, responsable de títols com Scream o Scream 6, que es va estrenar l'any passat. I en el repartiment, Melissa Barrera, que és la nena, Dan Stevens i Catherine Newton, entre d'altres.
Baby. なんて素晴らしっこい奴らなんだ。
動いてないけどな。雪国フリジスへ初の家族旅行にやってきたフォージャー家。
うまそう。
勝手に動くな。迷子になるぞ。
Evidentment esteu sentint japonès, perquè la propera pel·lícula que ens arriba, Spy for Family, Código Blanco, és precisament una pel·lícula d'anime que ens n'arriba moltes últimament, i ho vam estar comentant fa un temps, i és un producte, per tant, d'anime japonès. Estem davant d'aquesta pel·lícula d'animació d'una sèrie, és a dir, ara és aquesta, però se n'han fet d'altres, Spy for Family, que ja ha arrasat al seu país en les dues temporades estrenades, i com passa sempre, quan una sèrie funciona, i funciona molt, se n'acaba fent una pel·lícula. Cal dir que la pel·lícula, que ara ens arriba, es va estrenar al Japó al desembre i allà va batre també tots els rècords de taquilla i de recaptació, que de fet ja era esperable partint d'on partia, que ja venia d'una sèrie d'èxit. La trama de Spy for Family Code, White, segueix els Forger, que són una família fictícia formada per en Lloyd, que és una espia, Yor, és una assassina sou, i la petita Anya, que és una telèpata.
Una magnífica família,
Molt estructurada. En la qual, evidentment, la petita és l'única al ser telèpata que coneix els secrets dels seus pares. El que comença com una escapada familiar es complica quan, precisament, Anya s'involucra en una conspiració que acabarà posant en perill la pau mundial. La direcció és de Kazuhiro Furuhashi, va debutar el 1996 amb Kenshin. Ell és també el realitzador de la primera temporada de la sèrie Spy for Family i, per tant, doncs, ara aquí s'ha encarregat de la pel·lícula.
Ja ningú se'n recorda dels temps foscos quan l'amenaça dels nigromans planava sobre el món. Es va formar un vincle sagrat entre els dracs i uns quants elegits de cor pur. L'emperador, envejós del seu poder, va caçar els dracs i en va perseguir els guardians.
Ah! Bon dia, Juajua.
És el que som. No es pot canviar el destí.
No, amo!
Pot ser perillós.
Feia molt que t'esperàvem.
A mi? Si només sóc una serventa.
Ets més que una serventa, Pink. Només aquestes aigües poden dissoldre la closca d'un ou de drac. Però se li acaba el temps. Ajuda'ns. Només tu ens pots ajudar.
Protegiu sa majestat.
els altres.
I seguim amb el gènere d'animació, en aquest cas amb aquesta pel·lícula que ens arriba en còpia en català, com he pogut comprovar, Dragon Keeper, que és La guardiana dels dracs. És una coproducció entre Espanya i Xina i també és una de les pel·lícules que es va presentar al Festival de Màlaga. És l'adaptació de la primera, atenció, de 6 novel·les de la saga literària d'una escriptora australiana de nom Caro Wilkins.
Això vol dir que, per si tant, funciona, haurà, podreu tenir 5 més.
Hi haurà 5 pel·lícules més. L'aventura ens situa a la Xina imperial, on els dracs, antics amics i savis aliats dels homes, han estat perseguits al llarg de molts anys i tancats en presons. En una de les poblacions on hi ha una d'aquestes presons, una nena ajuda a escapar l'últim d'aquests dracs per anar a trobar l'últim ou d'aquesta espècie, és a dir, que l'única opció i oportunitat de que l'espècie tingui continuïtat. Ha estat robat per un bruixot que vol aconseguir la immortalitat i el que intentaran és evitar-ho. La direcció ha estat a càrrec de Salvador Simó, realitzador de la fantàstica Buñuel i El laberinto de les tortugues, i Jianping Li, en el que és el seu primer treball i que ha estat una mena d'assessor a la vegada de director perquè la història tingués una consistència històrica precisament com requeria.
El pitjor que m'ha passat probablement és quedar-me en blanc, oblidar-me del text completament, quedar com fora del temps i del lloc.
Quina estació de l'any estem?
Aquest matí ho sabia.
La memòria falla, primer subtilment i molt a poc més contundentment.
Carmen Elías por camino.
José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón.
Tú eres alguien en quien confío plenamente, en tu inteligencia, pero en tu corazón y en tu sensibilidad. Y me conoces mucho.
No sabéis lo que me ayuda esto. Llegue a donde llegue, hagamos lo que hagamos, vosotros estáis aquí conmigo y hay un proyecto.
Necesitamos un título para esta película.
La gran tragedia.
¿No querías hacer algo que no tuviera lágrimas? O sea...
Amiga del alma querida. Ay.
Mira, esto es uno de los autores que yo hice cuando era pequeña. A mí me sostiene esto un poco, pero mi vocación ya no la puedo ejercitar.
Es horrible esto. Saber que te vas al... Porque además la pared se va estrechando, yo lo voy notando, lo voy notando. No quiero estar en este mundo así.
Estima que a España hi ha més de 900.000 persones que pateixen Alzheimer i d'altres demències.
La ficción se alimenta de la realidad y esto lo sabemos muy bien. Los actores que han intentado adentrarse en esa cosa tan compleja del ser humano.
Doncs acabem amb el documental Mentre siguis tu, canvia molt ara el registre, L'aquí i ara, de la Carme Elías, que es podrà veure des d'avui, però que tindrà una projecció especial, que ara després comentarem. És una pel·lícula que segueix el procés que està vivint l'actriu Carme Elías des que li van diagnosticar la malaltia de l'Alzheimer. Juntament amb la directora i amiga personal, Clàudia Pinto, Carme Elías decideix explicar aquest últim, aquest darrer viatge conscient, a través d'un joc de miralls constant i amb un pacte entre l'amor i l'amistat. Clàudia Pinto ja l'havia dirigit, a ella, a La distància més larga i a Les conseqüències. Ha estat guanyadora el premi al millor documental als recents Goya i Gaudí d'aquest any.
I a totes aquestes novetats hem d'afegir un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català, com dèiem a l'entrada del programa, ja sabeu, dissabte i diumenges, a la primera sessió, a les 4 de la tarda, i en aquesta ocasió podrem veure Doraemon Movie, el nou dinosaure de Nobita. Producció japonesa, estrenada l'any 2020, amb aquest personatge, Nobita, de protagonista, i que ell, junt amb els companys d'escola, visita una exposició de dinosaures on troba un fòssil d'ou. Amb aquest artefacte que hi té, que és el mocador del temps, Nobita fa que l'ou torni al seu estat original i neixin dues criatures, Kiu i Miu. Quan creixin, caldrà portar-los al seu lloc, i d'aquí ve tot l'argument de la pel·lícula.
Doncs vinga, tenim també aquesta, i com dèiem abans, tenim una projecció especial del documental que acabem de comentar, Mentre siguis tu, l'aquí i l'ara, de la Carme Elías, de Clàudia Pinto. La pel·lícula es podrà veure al Cinema Olot entre el 19 i el 25 d'abril, però atenció, apunteu, perquè dimecres que ve, dia 24 d'abril, a 7:45 del vespre, hi haurà una projecció especial amb presentació prèvia i debat posterior. L'acte està organitzat per l'associació Dret a Morir Dignament, que de defensa els drets de les persones a decidir com i quan volem que sigui el final de la nostra vida i també el dret a l'eutanàsia, especialment si es pateix una malaltia incurable sense possibilitat de tractament o bé un patiment insufrible. Recordeu, doncs, que l'acte tindrà lloc dimecres vinent, 24 d'abril, a 8:15 del vespre al Cinema Solot.
Amb tot plegat, vegem com queda aquesta cartellera i una mica l'agenda. Tenim 5 doblets. El primer només es produeix, com sempre diem, dissabte i diumenge, perquè ho fan Doraemon, el nou dinosaure de Nobita, que és aquest cicle 5, amb Godzilla i Kong, el nou imperio, i els altres 4 són la família Benetton amb Kung Fu Panda 4, Guardiana de Dracs amb Monkey Man, Emma i el Jaguar Negro amb la primera Profecia i Menudes Pieces amb Mentre siguis tu. I a les 3 sales restants, doncs, 3 més títols d'aquests novetats que arriben aquesta setmana, que són Happy for Family Código Blanco, Abigail i Civil War. Però també tingueu en compte que per la setmana vinent tenim sessió d'òpera als cines amb L'Acmé, una òpera amb 3 actes amb música de Leo Delibes sobre un llibret francès d'Edmond Gondinet i Philippe Gill, i que la podrem veure des de l'Òpera de París. L'Acmé la podeu veure el dijous que ve, 25 d'abril, a les 8 del vespre als cines Olot. I per últim, ja anoteu que aquell mateix dia, el dijous 25 d'abril, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Monkey Man.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I amb aquesta sintonia anem ara viatjant el temps per quedar-nos atrapats concretament en l'any 2002. En aquell any, un director envoltat d'escàndol i polèmica estrenava una de les grans pel·lícules de les darreres dècades. Avui parlem de El pianista, de Roman Polanski.
El pianista està considerada una de les millors pel·lícules de Polanski, un home que aplica aquella màxima segons la qual l'art ha de parlar d'allò que coneixes. Sembla ser que anys enrere, anys abans d'aquest projecte, Steven Spielberg li va oferir al director polonès dirigir precisament La llista de Schindler, que Spielberg només havia de produir.
Polanski, però, va declinar l'oferta argumentant que allò que explicava la pel·lícula, ubicada al gueto de Varsovia, li era massa proper. Ell hi havia viscut quan, als 9 anys, va veure que s'endú i en la seva mare per morir a Auschwitz. Malgrat aquest fet, Polanski, però, estava convençut que algun dia hauria de parlar de l'Holocaust.
5.003.
¿Eh? ¿Nada más?
Sí, 5.003 slotis, todo lo que nos queda.
Pues nos sobran 3.003 slotis. Escuchad. Asunto, más restricciones en cuanto al activo líquido. Los judíos estarán autorizados a tener un máximo de 2.000 slotis en su casa.
¿Qué se supone que debemos hacer con el resto?
Ingresarlo en un banco, en una cuenta bloqueada.
¿En un banco? Qué estúpido ingresaría dinero en un banco alemán.
El projecte va néixer a partir de la lectura de les memòries d'un dels més famosos pianistes europeus del segle XX. Va contractar l'escriptor i dramaturg Ronald Harwood i junts van escriure el guió. Faltava, però, l'actor que donés vida al personatge i Adrien Brody, que Polanski en aquell moment amb prou feines coneixia, va ser l'escollit.
Recuperant autor que semblava perdut dels anys 60 i 70, Polanski ens presenta una història sense estridències, plena de realisme i que té lloc a la ciutat de Varsovia, bressol d'una degradació política i humana sense precedents en tota la història europea.
Podríamos esconderlo debajo de las plantas.
No, utilizaremos métodos de eficacia comprobada. ¿Sabéis cómo lo solucionamos en la última guerra, eh? Vaciamos una pata de la mesa y escondimos el dinero dentro.
Imagínate que se llevan la mesa.
¿Por qué se van a llevar la mesa?
Los alemanes entran en las casas de los judíos y se lo llevan todo. Muebles, objetos de valor, lo que quieren.
¿Ah, sí?
¡Qué tontería! ¿Para qué querrían una mesa como esta, eh?
¡Oh! ¿Pero se puede saber qué haces?
No, mirad, fijaos. Este es el mejor escondrijo. A nadie se le ocurriría mirar debajo de las plantas.
D'aquesta manera veurem com la família del protagonista, ho escoltàvem ara en aquest tros, va perdent tots els seus drets i de passada la dignitat fins a arribar al fons de la misèria més descarnada. A partir que el pianista Spielman es queda sol, Polanski va introduint records de la seva infantesa, fugint, però, de revenges o discursos gratuïts.
Per aconseguir aquest i altres objectius, el director va saber envoltar-se de noms importants. El compositor Wojciech Szkiller, que s'havia fet famós gràcies a la banda sonora de Dràcula de Francis Ford Coppola, el dissenyador Alan Starsky, que havia guanyat l'Oscar per La Lista de Schindler, o el director de fotografia Paul Edelman, que va aconseguir el millor treball de tota la seva carrera.
No, escuchad, he estado pensando.
Oh, ¿en serio? ¿Qué novedad?
¿Sabéis qué? Utilizaremos la psicología.
¿Qué utilizaremos qué?
Dejaremos el dinero y el reloj sobre la mesa y lo cubriremos así, a la vista.
Eres tonto, ¿verdad?
Lo registrarán todo, pero os lo prometo, no se fijarán en esto.
Es lo más estúpido que he oído. Claro que se fijarán.
En el terreny interpretatiu hem de parlar, com dèiem, d'un Adrian Brody en estat de gràcia, donant vida en la segona part de la pel·lícula a l'home que seria el propi Polanski i que va aconseguir sortir d'aquell horror per poder dirigir obres tan destacades com les que hem celebrat al llarg de la seva carrera. Asseguren que l'escena del pianista davant el teclat és com un crit de venjança contra el fanatisme i la bogeria d'un temps que no s'hauria d'oblidar.
Mereixedor i guanyador de nombrosos premis, l'Acadèmia dels Òscar, o sorpresa, va escenificar una vegada més la lamentable escena de donar-li al pianista els premis al millor director, millor guió i millor actor principal, però es va oblidar de reconèixer que també era la millor pel·lícula d'aquell any. Una situació, evidentment, de circumstàncies que intentava restituir el prestigi de Polanski, però sense passar-se.
Sigui com sigui, El pianista segueix sent una de les grans pel·lícules d'aquest segle, possiblement la millor de Roman Polanski, i un recordatori tràgic d'una part de la història d'Europa negra, trista i del tot vergonyosa. Per això i per altres motius, avui l'hem volgut recordar i ja us diem que la podeu veure, si no l'heu vist o la podeu recuperar, a Netflix, Movistar, Disney+, Prime Video i Filmin.
Les plataformes.
Doncs vinga, anem a fer-vos propostes per veure cinema els propers dies des de casa vostra i a través de les plataformes televisives.
¿Es monísimo o no? Y un chollazo y céntrico.
¿Alguna novedad?
Pues en movimiento, aquí al lado. Lo han vuelto a alquilar.
Esta no va a durar ni un día. Ya verás.
¿Hola?
Shh. ¿Quién eres?
Soy tu vecino.
Tenemos un grave problema de insonorización entre los dos apartamentos.
Uno de los dos tendrá que marcharse.
No me pienso ir.
Eso ya lo veremos.
Aún recuerdo tus consejos. Cuida bien de tus momentos, que la vida vuela si no vuelas tú.
Doncs vinga, la primera proposta és una comèdia espanyola titulada Paret com paret, de la directora Patricia Font. Es tracta d'una versió d'una producció francesa que ens presenta els problemes inicials de convivència entre dos veïns.
Allò tan bonic.
Allò que passa. En aquest cas, però, en la història ens explica que un dels veïns és una pianista que està preparant una audició important i, per tant, deu haver d'assajar força, i el segon és un inventor de jocs que només es pot concentrar si regna el més absolut silenci.
Incompatible.
Totalment. En els papers tenim, escoltem, Aitana Ocaña, debut de la cantant en el paper principal d'una pel·lícula, i Fernando Guallar, paret com paret, ell és el veí masculí, diguéssim, i paret com paret, recordeu que la podeu veure a Netflix.
Esta es una historia de violencia, de rabia y de violencia. Alguien pierde a alguien. Alguien busca a alguien el resto de su vida. 1, 2, 3, 4. Ahora.
Y I la segona proposta és Sobre todo de noche, una història al voltant de dues dones amb un destí comú. El d'una és no haver pogut mantenir el fill que va tenir de molt jove i que va donar en adopció. I el de l'altra dona, no haver pogut tenir fills propis i haver format una família a partir d'una adopció. Es va presentar a la passada edició del Festival de Valladolid i els protagonistes són les protagonistes, vaja, Lola Dueñas, Anna Torrent, acompanyada de Manuel Egozcue. Sobre todo de noche la podeu veure a Filmin.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I anem ja a parlar de l'actualitat. Com us vàrem anunciar la setmana passada, començava aquesta setmana el Festival Barcelona Film Fest. La pel·lícula d'inauguració, també ho vam esmentar, Casa en Flames de Dani de la Orden, amb un llarguíssim repartiment, però encapçalat amb Emma Vilarasau i Enric Auqué. A última hora de la tarda, nosaltres hi vàrem assistir, va haver-hi la catifa vermella amb tots els convidats i del festival en general, però del repartiment d'aquesta pel·lícula en concret, però al matí ja vàrem tenir el pas de premsa. La pel·lícula no és més que un argument molt utilitzat, però des de molts angles diferents, aquí està la gràcia, d'aquella típica trobada familiar de tots els membres d'una família i que a partir d'allà poden començar...
Apareix de tot.
Apareix de tot i que poden començar a explotar diferents arguments. Aquesta pel·lícula del director de títols com Barcelona nit d'estiu o Barcelona nit d'hivern o d'episodis de sèries com Élite arribarà a finals de juny a les sales. Però a banda de les projeccions, perquè podeu consultar en el programa totes les pel·lícules que hi ha, si algú s'anima i aquest cap de setmana pensava doncs arribar-se una mica a Barcelona, hem de dir que avui mateix a 6:45 de la tarda a l'Ateneu Barcelonès hi ha la projecció especial de Pandora y el holandés errante d'Albert Levin i que va protagonitzar Ava Gardner, perquè seguidament hi haurà un col·loqui amb la presentació del llibre L'any que vaig estimar Ava Gardner de Jordi Soler. I també diumenge a 6:00 de la tarda a la Perla 22, que és una sala que dèiem això, una seu més a banda del cinema que participa en aquest certamen, està ubicada al carrer Perla 22, com diu el seu nom, i en allà s'hi presentarà en primícia el llibre Mujeres de Cine, un homenatge a les actrius que han deixat petjada en la cultura i el cinema espanyol. A l'acte hi seran presents l'actriu Ruth Gabriel, la il·lustradora Fraules i Conxita Casanovas, que és la directora del Barcelona Film Fest.
I us dèiem també en començar que James Cameron ha explicat en els darrers dies com van els seus projectes. Concretament, n'hi ha un que fa anys que porta treballant-hi i que produirà i, en principi, hauria de dirigir Guillermo del Toro. Per tant, és un binomi interessant.
I que no és Avatar, perquè, clar, Cameron últimament bueno, diu, només està lligat a Avatar.
Perquè, clar, diu, porta anys treballant-hi. Exacte. I alguns hi ha portat molts anys. Bé, en aquest cas es tracta d'un remake de la pel·lícula Viaje Alucinante, que és un clàssic de la ciència-ficció de l'any 1966, que va dirigir al seu moment Richard Fleischer, i que ens narra l'aventura d'un submarí reduït de mida, petit, per viatjar per l'interior d'un cos humà al que s'ha d'operar. Això, evidentment, portat als anys 60. Ara podria canviar molt la història, com a mínim tècnicament parlant. L'origen del projecte B dels anys 90, Cameron assegura que havia t'hi posat en fil a l'agulla. De totes maneres, no ha confirmat que Del Toro ja estigui disponible i hagi dit que sí. Si calgués trobar un altre director, també tot plegat es podria retardar una miqueta més.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, abans de regalar-vos entrades, us avancem que la setmana vinent bufarem les espelmes amb una actriu que celebrarà 45 anys d'edat. També us donarem 3 raons per les que hauríeu de veure una pel·lícula destacada.
Anem doncs a regalar aquestes entrades. Parlàvem la setmana passada de pel·lícules sobre fenòmens meteorològics i per què la triàveu, i jo vull saber, hi ha hagut tormenta de propostes?
Doncs sí, i hem de dir que hi ha hagut una pel·lícula que és de les que més ens han dit. En total hem tingut 26 respostes i Lo impossible hem de dir que és una de les que més persones han dit, El tsunami,
El tsunami
d'en Bayona. També s'han dit altres pel·lícules com Twister, Ice Age, No mires arriba, El dia de mañana. Per tant, hi ha diverses pel·lícules sobre sobre fenòmens meteorològics. D'entre totes les respostes s'emporta aquestes dues entrades gentilesa del Cinema Olot, la Mariona Vilaró, que ella també ens ha dit precisament lo impossible. Anem a la pregunta de la setmana.
Doncs la pregunta de la setmana ens ve precisament amb l'excusa d'aquesta projecció Mentre siguis tu, aquest documental del dimecres 24 d'abril, i el que volem senzillament és que ens digueu el títol d'una pel·lícula que tracti la malaltia. I per què?
En general, pot ser una malaltia mental, pot ser una malaltia física, de fet hi ha moltes pel·lícules Exacte. En les quals una malaltia és una mica l'eix central o al voltant de la qual gira l'argument. Ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Ja sabeu quina és la nostra malaltia. Es diu cinema i és venir-lo a explicar aquí cada divendres a l'Obsessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.